Ràdio Volta.
Pensava si era fàcil o innocent, si la força era l'òptima per bé.
El nom propi d'aquest Ràdio Volta és el de la Nahid i les seves companyes d'equip, de la selecció femenina de l'Afganistan, que aquests últims anys han lluitat per anar creant afició, per anar incorporant joves ciclistes, per aconseguir formar alguna cosa que s'assembli a un equip ciclista com els de debò, com els oficials. Un somni trencat. En aquest Ràdio Volta tornarem a parlar d'elles i explicarem com es pot saber més coses de la seva meravellosa dignitat. I parlarem de la Vuelta, sí, que només d'arrencar ja ens ha ofert les imatges dels ciclistes lluitant contra el crono, esprintant i patint a la muntanya. És el sensacional desordre de la Vuelta. Avui, per cert, entrarem dins de la ronda espanyola, posarem so a tot allò que no veiem i, sobretot, ens centrarem en aquest dia. La Vuelta acaba d'arrencar, encara queda moltíssim. I què queda? Ho analitzarem amb el Fletxa.
Em quedo amb, sobretot amb el Movistar molt fort. I bueno, com és habitual en ells, no? A la Vuelta juguen a casa i guanyen o no la general, però donen molta guerra. És l'equip referent.
Amb el Fletxa parlarem també del Tour de l'Avenir, que es disputa aquests dies i que ha generat un debat interessant. I farem passar pel control antidopatge un periodista, un analista tècnic vinculat sobretot al món del futbol, que m'ha assegurat que sí, que és malalt de ciclisme. De seguida ho veurem. I acabarem amb música. Estem a l'agost i és temps de calor i de Vuelta. Activem el compte enrere. 3, 2, 1... Sintonitzem Ràdio Vuelta.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Stage number one, the defending champion Primoz Roglic takes the first red jersey. A big, big moment for this rider from Movistar.
La Vuelta ja ha arrencat i a Ràdio Volta ens centrarem aquestes properes 3 setmanes en l'última gran que li queda al calendari del 2021. Ja hem vist Roglic manant el primer dia, hem vist que el nivell dels sprinters és molt igualat i hem vist que l'arribada de la muntanya amb el Picón Blanco, tot just al tercer dia, ha agafat a contrapeu la preparació física d'alguns. Blasov, Carthy, Bardet i, sobretot, Carapaz han perdut contacte i uns segons meravellosos respecte a la resta d'homes importants. Sí que ha estat al nivell dels millors el David de la Cruz, llàstima d'una avaria mecànica que li va fer perdre més d'un minut al final de la segona etapa. I per entrar en competició, per escalfar les nostres cames, us volem acostar la cursa des de dins. Volem travessar les barreres de la distància, del moviment de la pròpia cursa i dels límits que posen els protagonistes. Aquest és Jorge Azanza, director de l'Euskaltel, seguint Mikel Asparren en plena contrarrellotge, en plena etapa pròleg. Així és com l'anima. Aquestes són les instruccions, els ànims, els crits, les referències.
Sigue, 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 sigue. Venga, agarra de abajo. Y otra vez la misma, ¿eh? Otra vez la misma. Sprint, sprint. Sigue, sigue. Y ahora 57 por hora hay que ir aquí. Es algo a 57, ¿eh? Para que no nos metan tiempo, ¿eh? A 57 todo esto hasta la rotonda, ¿eh? Vamos, chiquitín. Vamos, que tú lo tienes en esas piernas, ¿eh? Vamos a hacer una crono en tu primera vuelta de la hostia, ¿eh? Venga, es algo que merece la pena, ¿eh?
Que se acuerde el abuelo.
Acuérdate de tu familia, de tu abuelo, de tus padres, de todo. Vamos, ¿eh? Vamos, Sabo, vamos. Sigue, sigue, así que vas como un puto avión. Vamos, ¿eh? Vamos a aguantar esto que tú lo tienes, ¿eh?
I això que sentireu ara... Sí, és una dutxa. És la dutxa de l'autobús de l'equip Lotto Soudal. L'equip belga ha intentat innovar i ofereix les visions les lectures dels seus ciclistes post-etapa amb una càmera instal·lada a la dutxa de l'autobús. Vosaltres canteu a la dutxa o és on aprofiteu per reflexionar sobre què fareu o què heu fet al llarg del dia? I el que ens ha ofert també a l'inici d'aquesta Vuelta és unes imatges sensacionals, espectaculars, dins la catedral de Burgos, a les entranyes de la catedral, on els ciclistes doncs, escalfaven o relaxaven amb el corró, on atenien els mitjans de comunicació, on hi havia instal·lada Radio Vuelta. Així és com canten les referències d'una crono, d'un pròleg, la ràdio oficial, la que comunica l'organització amb els diferents equips. Torna a Ràdio Volta i recuperem, repetim, Lliga Vuelta de Ràdio Volta, tal com hem fet amb el Tour, amb els companys, amb els amics de Cycling Fantasy. Moltes gràcies a tots els que heu fet equip. De moment, servidor ha començat fatal, però remuntarem, això són 3 setmanes. Ja veureu com la cosa anirà millor. Ara, toca fletxa.
Okay, really good today. 600 meters to the bike change. This is for the Tour de France. Yellow jersey, polka dot jersey, white jersey. Come on, man, it's all for you.
Joan Antoni Fletxa, què tal, com estàs?
Molt bones, Isaac. Doncs aquí gaudint de vacances i de bon ciclisme, perquè a la Volta sempre és això, estàs mig, ens agafa sempre mig de vacances, però bueno, gaudint del millor ciclisme, com és habitual.
Sí, t'anava a dir, d'entrada ben tornat a Ràdio Volta després d'aquests dies de vacances, i en segon lloc tens raó, eh? La Volta no sé si és que sempre, d'entrada partim amb unes expectatives baixes i després, clar, acaben passant coses que ens acaben sorprenent, i jo volia començar per aquí, a veure del que hem vist fins ara, perquè hem vist Roglic d'entrada demanant, hem vist en aquesta pujada del Picón Blanco l'equip de Mikel Landa intentant governar, hem vist alguns favorits ja que han perdut alguns segons. Amb què quedes tu d'aquesta arrencada de Vuelta?
Em quedo sobretot amb el Movistar molt fort, i bueno, com és habitual en ells, no? A la Vuelta juguen a casa i guanyen o no la general, però donen molta guerra. És l'equip referent de la Vuelta a Espanya normalment, i en aquests primers 3 dies hem vist el mateix, que tot indica que serà l'equip a batre, entre cometes, no? Perquè hi ha un líder molt sòlid com és el Roglic, que apunta molt bé, però estem només al principi, són 3 setmanes. Sempre parlem d'individualitats o un grup o un equip fort, no? De moment estic veient un equip fort com és el Movistar i la resta de favorits que estan allà. Clar, és que al final hem vist una miqueta, una contrarrellotge, que hi havia gent que podia arriscar més o que sabia, com un Roglic, no? Que és el ser especialista, no els hi cal tant arriscar perquè al final és la seva feina, no? És la seva especialitat i saben arriscar. Clar, altres favorits, amb una contrarrellotge, primer dia tan tècnica, poder s'estimen més a dir no agafis massa riscos que pots perdre molt, no? I en allà és on te va sortir sobretot beneficiant el Roglic, no? I a la primera etapa de muntanya del Picón Blanco, bueno, hem vist això, que al final el Movistar ha estat com a bloc molt fort, amb 3 homes al davant, i jo crec que és l'equip a destacar en aquest principi, sobretot.
Mira, em va bé que destaquis un equip, perquè just tenia una pregunta, una curiositat, que al final sembla molt evident, no? Però sí que hem vist en aquesta primera etapa de muntanya, i això ho veiem molt, les grans voltes, sobretot a les primeres jornades, que els equips que tenen el lideratge, si és un home que ha de lluitar per la victòria final, permeten aquestes fugues consentides perquè siguin homes de segona fila els que siguin els nous líders. D'aquesta forma, eviten assumir responsabilitats. Però tu que has estat allà dins, tot això com ho hem d'entendre? És tan simple com dir, bé, si és líder un altre jo no hauré de treballar, o hi ha més coses al darrere?
Jo crec que hi ha dues opcions aquí, no? Sobretot amb el que refereixes de deixar agafar el lideratge amb un altre corredor, que la carrera vagi avançant, no? Aquestes dues opcions són una, sobretot prenent molt de risc, de dir, vale, deixo descontrolar la carrera totalment, que marxi, que se'n vagi una fuga d'aquestes bidon, que sol dir a l'argot ciclista, i que de cop i volta agafi una diferència molt gran i no te'l sols deixis el maillot de líder, sinó també, ostres, que podem un d'aquells corredors de cop i volta entra com aspirant al títol de guanyador final, no? Llavors ja, clar, t'has passat, no has arriscat massa, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè ens entenem. I el que ha passat a la primera etapa de muntanya a la Vuelta és diferent, és un risc controlat. Deixen marxar el mallot perquè, clar, tothom surt guanyant amb aquesta tàctica. Tens un guanyador d'etapa, o sigui, el pastís es reparteix molt bé, des del meu punt de vista. Sempre, clar, dius, ostres, clar, però ets el líder, has de defensar el lideratge, és el respecte que has de tenir al mallot, no? Però, o sigui, de cap manera el líder, el Roglic, ha deixat anar, s'ha desentès totalment de la carrera i l'ha controlat, però, com he dit, no? Han fet un risc controlat, no? Han agafat aquest risc de que marxi l'escapada, la tenim a 9 minuts gairebé tot el dia. Clar, és que recordem una escapada amb corredors bons, no? Però eviten això, no? Que de cop i volta un corredor, un outsider, en un dia només et guanyi 5, 6, 7 minuts, no? Minuts com va passar, bueno, històricament a les grans voltes sol passar, no? I això sí que ja, aquí ja pot passar que sigui un problema a llarg termini, no? Però el que ha passat a la primera etapa a muntanya, bueno, com he dit, es reparteix el pastís perfectament. Hi ha guanyat l'etapa, hi ha un guanyador que a més s'endú el mallot, el lideratge, hi ha molts corredors que agafen protagonisme i els favorits no perden opcions a la general, entre cometes, no? Perquè han perdut molt poquet.
Mm-hmm. Em feies pensar en el Boeckler, eh? Que el Tour de França era un clàssic. Agafant el mallot.
Sí, sí, el Boeckler, clar, és que, però és molt difícil això, perquè dius, ostres, com a corredor, dius, ostres, aquesta escapada, has de tenir l'olfacte per saber quin dia pot passar, quin dia no. Després, t'ha de sortir bé la jugada perquè els equips es desentenguin o agafin massa risc, no? O sigui, prenguin massa risc, arrisquin massa i et deixin, diguin, bueno, vale, i et menysprenguin d'aquesta manera de dir, és igual, el cap de l'escapada serà un corredor que pugui aspirar al títol final, no? Això és molt difícil, el Boeckler és el bo que tenia aquest corredor, que era capaç no de fer un cop només, més d'un cop ho va fer a la seva carrera esportiva, al Tour de França, o sigui, era molt bo amb això i poder era únic en aquest tipus d'estratègia.
I tant, i tant. Et volia demanar, encara és d'hora per treure conclusions, però centrant-nos en els favorits, en l'estat de forma dels ciclistes, clar, cada cosa és diferent, però, per exemple, tenim Roglic, que ha fet Tour de França, ha estat molt bé als Jocs Olímpics a la crono, també, hi ha Carapaz, que als Jocs Olímpics també ve d'un estat de forma molt alt, però, en canvi, d'altres, com Bernal, que va guanyar el Giro, però el Giro queda molt lluny. I pensava en el David de la Cruz, que em sembla que ens explicava que aquest any havia competit només 30 i pocs dies. Quina és la millor manera d'arribar a la Vuelta?
Jo crec que la millor és la de, sobretot, el corredor que ha tingut temps per preparar-ho. Però, clar, has hagut d'haver estat capaç de preparar-la amb consciència. I això és el difícil a meitat de temporada. Recordem sempre que el primer pic d'estat de forma d'una temporada és el primer. Llavors, quan ja has tingut un pic de forma molt bo, com és el cas del Bernal, per exemple, anar a buscar-ne el segon, això costa molt. I sobretot quan has deixat tant espai pel mig, com tu dius, no? Però si ets capaç, és el millor que pots fer, perquè has tingut temps de programar realment aquell segon pic de forma, no? I tot i que no sigui tan bo com el primer, l'has planificat i en teoria pots arribar-hi bé. Clar, l'altra opció, corre poc, primer objectiu, com és el cas del Roglic, de cops caus i, ostres, però demostres que tornes als Jocs Olímpics sense competir des d'aquella caiguda i estàs a nivell a una contrarrellotge, vas a la Vuelta a Espanya, és una altra opció, ¿vale? És una manera de dir, vale, agafo el pic de forma i el joc consisteix a mantenir-ho. I aquí és on juguen poder els dies de competició, els entrenaments, que has de calcular molt bé. Però, clar, tens un factor, la incertesa, de dir, vale, no totes les carreres, com és el cas del Tour de França, les puc acabar, no? I com és el cas del Roglic, que va haver de marxar cap a casa, no? I aquí és on després tu has de ser capaç de treballar molt des de l'entrenament, no? I aquí no tots els corredors són capaços, tenen aquesta capacitat, no? Bueno, per resumir-ho d'alguna manera, Isaac, dues opcions. Una, tenir un primer pic de forma i després perdre'l per anar a buscar el segon, sent conscients que el segon mai serà tan bo com el primer, en general, en termes generals. La segona tàctica és, he agafat el pic de forma i jugo entorn a aquest pic, l'intento allargar el màxim possible. El problema que tenim aquí a la Vuelta a Espanya, que estem a final de temporada, i sempre passa el mateix, que sempre es fa massa llarg poder, i arriba un moment que la gent que dius, vale, la primera setmana, la primera part, he d'aprofitar perquè no sé com serà la tercera el meu estat de forma. I això és el que passa, quan estàs una temporada que has fet ja diversos pics de forma i n'has agafat a l'últim, ja no pots controlar gaire com t'anirà. I la incertesa d'aquesta. Per això la Vuelta, i tornem al principi de tot el que has plantejat, és tan espectacular. Perquè la gent arriba que ha passat moltes coses a la seva temporada, que al final, de cop i volta, diuen, ostres, aviam com arribo a l'última setmana. I aquí és on tenim sorpreses. Sol passar una miqueta com el Giro, ¿vale? Però a l'inversa.
I tant, i això la fa, com deies, tan espectacular. Tenia una altra pregunta, avui ens hem allargat, la guardo per la setmana que ve perquè encara serà vàlida. Aquests dies s'està disputant el Tour de l'Avenir, que ve a ser un Tour de França en petit i per ciclistes sub-23, i s'ha generat certa polèmica, perquè hi ha alguns ciclistes professionals que hi participen i bé, si més no, debat. O sigui que la setmana que ve et demano la teva opinió i parlarem d'aquest Tour de l'Avenir que ja s'haurà acabat.
Perfecte, Isaac.
Joan Antoni, moltíssimes gràcies.
A tu, Isaac, gràcies a vosaltres, a la propera.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Serà a la Mojita Doctorat de Fonsan Filan. Tarses, magam tarses. Magam bimes, vahxates. Mi fomen que de puix moia gapes.
خب همونطور که گفتم ساعت سبی مردم خوب بالا نیست و مردم
A l'inici d'aquest Ràdio Volta destacàvem la història de la Nahid i de les seves companyes, de la selecció de l'equip nacional de ciclisme femení de l'Afganistan, que vaja, se'ls acaba el somni. Perquè elles, les que han estat sortint a pedalar cada matí tapades amb el burca, les que han sortit a pedalar cada matí entre insults dels homes que se les creuen pel carrer, les que han sortit a pedalar cada matí, en alguns casos, d'amagat de la seva família, veuen com ara el seu país viu una situació completament convulsa. La seva és la història d'un grup de noies que sortien a entrenar cada matí des dels carrers de Kabul, direcció Jalalabad, direcció les muntanyes, per carreteres en molts casos, en molts trams sense asfaltar, una història que es pot recollir en diferents documentals, en diferents reportatges, i que podeu recuperar a Afghan Cycles, un documental premiat que explica la seva història, la seva dignitat, la seva valentia. Afghan Cycles. A Ràdio Volta, què fem ara? Doncs cridar el Marc Maiola, analista tècnic especialista en futbol, malalt del Bayern i del futbol alemany, que un dia em va dir, ep, que a mi m'agrada molt el ciclisme. Ara ho comprovarem. Segur que no fas trampes? Vinga, passa cap al control antidopatge.
Quina va ser la teva primera bicicleta?
Una Peugeot, que tenia quan era petitet i feia rutes pel Pla d'Urgell. Tot pla, tot ben planet.
El teu primer record ciclista?
El meu primer record ciclista és de Gianni Buño i Claudio Chiappucci en alguna etapa aleatòria, perquè no sé quina, del Tour de França, suposo que devia ser a principis dels 90, quan aquests dos italians van fer podis.
Si haguessis de triar només un moment ciclista, amb quin et quedes?
Grans moments ciclistes per mi eren els Tours de França dels anys 90, que els seguia cada dia amb el meu pare.
El teu o la teva ciclista preferit?
El ciclista favorit d'aquella època era Jan Ullrich, de l'actualitat Primoz Roglic.
Un port de muntanya?
Em quedo amb l'Alp d'Huez. Per mi és el més mític dels ports del ciclisme.
La decepció ciclista més gran de la teva vida?
No sé si decepció, però sí que recordo que hi havia batusses a casa perquè el meu pare era molt de Lance Armstrong i jo era molt de Jan Ullrich i, clar, sempre guanyava Lance Armstrong, Jan Ullrich era segon i cada estiu doncs, tenia aquesta decepció de veure que Jan Ullrich no era capaç de guanyar Lance Armstrong.
Un ciclista que no sigui top i que t'hagi robat el cor?
Ciclista que no hagi sigut top, perquè Alexandre Vinokourov el podríem considerar top, també m'agradava molt. Jens Voigt, potser, per com el recordo, potser és un record esbiaixat, el recordo tirant molt, com una autèntica bèstia en pla, i va haver-hi un tour que em vaig aficionar Leopold Koenig, que diria que ara no és ni professional.
Practiques el ciclisme?
Ara actualment no practico ciclisme. Em vaig fer durant una època, però ara mateix no faig ciclisme.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Recte final d'aquest Ràdio Volta, deixeu-me saludar a un home que ara ha descansat, tot i que sempre té el ciclisme al cap, és l'home de la música, l'home que tanco a Ràdio Volta, és el Frank Lluís. Frank, avui tornem-hi i recuperem la música ciclista.
Hola, Isaac Vilalta, em fa molta il·lusió que tornis Ràdio Volta i també que em deixis punxar-te una cançó al final. Saps aquella sentència, aquella cita, que afirma que l'estiu s'acaba quan s'acaba el Tour de França? Doncs bé, climatològicament, aquest any més que mai, és una gran mentida. L'estiu s'acaba el 21 de setembre o per aquells vols. I, de fet, ara encara en ple estiu, tenim la Vuelta Ciclista Espanya que acaba de començar. Ja n'heu parlat molt amb en Fletxa. Però jo, pensant en la cançó, li donava voltes això de l'estiu. I clar, un dels clàssics de l'estiu és In the Summertime, que és el gran hit dels britànics Mango Jerry. Segur que l'has sentida, l'heu sentida milers de vegades. Però és que els Mango Jerry, i això jo no ho coneixia, he hagut d'escarbar un xic d'informació, tenen també una cançó ciclista, Push Bike Song, que de fet no és seva. És una versió d'uns australians que es deien The Mixtures. Per tant, ja ho tenim tot fet. La gent que canta In the Summertime en ple estiu, cantant també a les bicis, com fem nosaltres cada dia ja, encantats amb la Vuelta Ciclista a Espanya. Un petó i fins la setmana que ve. Adéu, Isaac.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.